Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Mirant ja cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, el Barça visitarà dissabte al Mallorca amb problemes en defensa. Pendent Xavi de si pot comptar o no amb Sergi Roberto. Com sabeu, amb els que no podrà comptar són Araujo, Koundé, Frenkie de Jong i Memphis Depay. El problema més important el té Xavi a la defensa, així que avui ens dedicarem, entre d'altres coses, a avaluar les diferents opcions, les diferents possibilitats que té Xavi per cobrir aquestes baixes, ja pel partit de Mallorca, però també ja de cara a aquest doble enfrontament de Champions amb l'Inter de Milà i el clàssic del Santiago Bernabéu del dia 16 d'octubre. L'Espanyol prepara el partit important de diumenge al migdia davant del València, un equip sempre perillós, jove, renovat, que presenta uns resultats irregulars, però que està funcionant bastant bé, de la mà de Genaro Gattuso. Parlarem del València i de més coses després amb Santi Cañizares. I atenció, que donarem també avui entrades per anar a veure aquest partit, aquest Espanyol-València, diumenge a Cornellà al Prat. El Girona avui ha passat per sala de premsa el porter Juan Carlos, diumenge a la tarda a Montilivi, Girona, Reial Societat, bon partit. A la Champions femenina ja tenim el Reial Madrid classificat per la fase de grups, després de tornar a guanyar el Rosenborg, aquesta vegada per 2-1, i avui buscarà la classificació la Reial Societat, que defensa a Múnich davant del Bayern, un 1-0 a favor del partit d'anada. En bàsquet, derrota del Girona Fontejau davant del Reial Madrid per 88-94, va vendre cara a la seva pell al Girona, avui juga el Manresa, rep el Nou Congost al Canàries. Pierre Oriola ha anunciat fa una estona amb un comunicat que es desvincula del Barça. I en handbol, el Barça disputa la tercera jornada de la Champions, Barça-Celje, al Palau, a partir de 3:45. De moment, dos partits, dues victòries pels d'Antonio Carlos Ortega. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, un tema recurrent del que es torna a parlar les últimes hores. Avui us preguntem si us agradaria que Leo Messi tornés a jugar al Barça. Més igualada a l'enquesta, impossible. Heu votat que sí el 50%, que no l'altre 50%. En clau espanyol, us demanem que deixeu un d'aquests tres futbolistes a la banqueta de cara al partit contra el València. Calero, 10% dels vots. Sergi Gómez, 47%, Cabrera, 43%. I en clau Girona, us preguntem quin equip us genera més il·lusió aquesta temporada, si el de futbol o el de bàsquet. Heu votat pel de futbol la majoria, el 63%, pel de bàsquet, el 37%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda, web y apps. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I know you're still living your life after death.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dijous abordant l'actualitat del Barça i establint una comunicació amb l'exterior amb la terminal de vols privats de l'aeroport del Prat on tenim el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bé, esperant a Ronald Araujo, que ha d'arribar d'aquí uns minuts a Barcelona procedent de Finlàndia, no?
Sí, ha d'arribar cap a 3:45, si va bé, si tot el vol va en hora, com estava previst. Han sortit a 12:00 del migdia de Turku, de Finlàndia. Va acompanyat del doctor del primer equip, el doctor Ricard Pruna, de la màxima confiança de Xavi Hernández. També està el responsable de l'oficina d'atenció al jugador del Barça, el Joel González, i hi ha un assessor també de la gent de Ronald Araújo, a més de la seva parella. Hem vist a Ronald Araújo una imatge que han difós a xarxes socials, feliç, content, somrient a l'avió, estava amb la cama estirada en un sopar d'aquest jet privat. Ja sabeu, tindrà per uns 3 mesos de baixa. Sembla molt difícil que arribi al Mundial, però és veritat que ningú descarta en el seu entorn. Sí, ho va fer pràcticament el president de la Federació Uruguaya de Futbol, Esportscope, aquesta setmana, que va dir que era pràcticament o que era improbable que estigués al Mundial, però Araújo se'l veia content, somrient, i el veurem d'aquí una estona, a veure què ens diu, si ens diu alguna cosa i com està d'ànims el central del Barça, sobretot pensant en el Mundial, perquè en la competició amb el Barça, fins desembre o gener, ja ningú hi pensa.
Molt bé, doncs estem pendents de l'arribada d'Araujo. Quan arribi ens demana espai i tornem a connectar. L'equip, Víctor, que s'entrena aquesta tarda a la Ciutat Esportiva, recordem que al marge d'Araujo, Xavi té les baixes pel partit contra el Mallorca de Koundé, de De Jong, de Depay, i que estem pendents sobretot de si pot comptar o no amb Sergi Roberto.
Sí, Sergi Roberto li aniria molt bé a Xavi Hernández per tenir almenys un lateral dret. Arrossega molèsties. Tenia molèsties primer a l'adductor, després va tenir a la tendó d'Aquiles, i el que esperen, des almenys des de l'entorn de Sergi Roberto, això transmetre, és que estarà contra el Mallorca, és que està bé. Clar, s'ha d'aprovar avui a les 6 de la tarda en l'entrenament i demà també a les 6 de la tarda en el segon entrenament. Són dos entrenaments previs al partit de Mallorca, si està bé Sergi Roberto, i serà, i Xavi Hernández, la veritat, podrà comptar amb un lateral dret, perquè, com deies, Héctor Bellerín de baixa, una lesió al sol i de la cama esquerra, amb mínim 3 setmanes, a Jules Koundé de baixa, amb mínim 3 setmanes també, s'espera que arribi, de fet, cap al clàssic, si tot va bé, i són les baixes que tenen defensa, més de Ronald Araújo. Si Sergi Roberto no arribés, doncs hauria d'entrar a la convocatòria algú del filial, o Álvaro Núñez, com dèiem ahir, o Marc Casador, o algun central més, Xavi Riat, perquè potser mou la defensa, o fa defensa de 3, o mou a Eric García fins i tot de lateral dret, però la veritat és que té un mal de cap Xavi Hernández. Demà en roda de premsa a 4:45 de la tarda parlarà Xavi, l'escoltarem, per primera vegada parlant de les lesions, però segur que, evidentment, el seu to és de tristesa, no?, de veure que després de l'aturada de seleccions té 5 lesionats, a més amb el dubte de Sergi Roberto, i que abans d'aquesta aturada només estava a les molèsties de Sergi Roberto, o sigui, ha canviat tota la infermeria del Futbol Club Barcelona.
Perfecte, té un bon panorama, sí, Xavi, pels propers partits, aquests tan importants que tenim contra l'Inter i contra el Real Madrid, al Clàssic. Víctor, deixem la comunicació oberta, la línia oberta, per quan arribi Araújo tornar a connectar amb l'aeroport, d'acord?
Vale, perfecte, Joan.
Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Doncs problemes per Xavi en defensa de cara als propers partits, així que juguem ara una estona amb les possibilitats que té el tècnic del Barça entre mans per aquests propers enfrontaments. Ho fem amb l'analista Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé, Àlex. Bé, a veure si ho fem una mica ordenadet, que hi ha diverses possibilitats. D'entrada et diria, si Xavi hagués de fer una defensa de 4 per jugar contra el Mallorca, posant per cas que Sergi Roberto finalment pugui estar, quina creus que seria la defensa més natural?
Bé, com tu has dit, jo crec que hi ha diverses opcions. Si ens centrem en defensa de 4, com el que dius, jo crec que Sergi Roberto no arriba. No arriba per jugar d'inici, però sí que hi haurà minuts. Una possibilitat seria posar-lo amb ell a la dreta i després jugar amb la parella de centrals la que vulgui. Jo crec que Piqué hi serà, i que després entre Eric i Christensen optarà segurament per el que hagi arribat millor. I a l'altre a l'esquerra, entre Valde i Marcos Alonso. Mm. Si em dius quina és la meva aposta, jo crec que, tenint en compte que dins de la desgràcia, jo crec que hi ha un punt positiu per al Barça, i és que 3 dels propers 4 partits, jugues contra Mallorca i contra Inter dues vegades, són dos equips que et juguen amb un 5-3-2, per tant, amb dos puntes, i amb dos puntes pots encaixar una defensa de 3. No crec que Xavi ho faci tant en atac com en defensa, però sí que podem veure una versió molt similar al que vam veure al camp de la Real Societat, que el Barça, recordeu que quan atacava ho feia amb 3 defenses, i quan defensava, amb aquella posició de Valde, que en atac es despenjava cap a dalt, amb defensa es replegava i es situava allà. Per tant, jo a Mallorca veig a Valde fent la mateixa funció, i després probablement passarà per si arriba Sergi Roberto, que jo ho dubto, i si no, jo crec que a la dreta veurem o a Eric o a Christensen.
Ja. Si ha de desplaçar, com dius, a un lateral, o a un central, perdó, a la, a la dreta, el lateral dret, tu aquí li veus més condicions per fer aquesta funció, a Christensen o a Eric, Àlex?
És difícil. entre un dels dos, si em donessis a escollir a mi, jo et posaria Eric allà. Tot i que els precedents no són massa bons, perquè recordo un parell de partits que va jugar, i sobretot a Villarreal, que ell va patir molt, però crec que s'ajusta una miqueta més que Christensen. Christensen també ho pot fer bé, eh? Perquè és un jugador que és més ràpid del que la gent es pensa i és molt llest posicionalment, però crec que Eric, bé, en sortir de pilota, és a dir, posats a canviar algú de lloc, canviar-li l'escenari, crec que Eric té molta més facilitat, sobretot en pilota, per identificar les passades cap a dins, on s'ha de posicionar, i per tant, entre els dos, jo optaria per tirar a la dreta Eric.
Piqué seria l'última opció per fer aquesta funció, encara que jo recordo, fa molts, molts anys, Àlex, quan ell estava al United, i fins i tot recordo estar de públic a un partit del Bernabéu, un Real Madrid-Saragossa, que aquell dia jo vaig veure Piqué jugar de lateral.
Sí, doncs recordes més que jo, eh? Perquè jo no el recordo.
Et parlo de fa molts anys.
A veure, sí, segurament en el passat també tenia altres condicions i jo ara com ara no el veig, no? És a dir, primer de tot, perquè crec que de totes les opcions és el que té més problemes per defensar cap endarrere, amb espais al darrere. És un jugador molt llest posicionalment i després és un jugador que perfila molt bé el teu rival, eh? És a dir, que si es trobés en un extrem tampoc seria presa fàcil, eh? Per superar, perquè Piqué els orienta molt bé i els porta cap a banda, etc. Però ara com ara no li veig, primer de tot perquè és el menys ràpid, després perquè està amb no continuïtat i crec que si entra Piqué en l'equip, que jo crec que entrarà, li donarà a l'eix central, no? Crec que serà un dels altres dos el reconvertit.
A veure quin nivell està Piqué, no, Àlex? Que pràcticament no l'hem vist aquesta temporada, no?
Sí, aquesta és la qüestió. Piqué és un jugador, per això, que a mi crec que la majoria de gent dona confiança en el sentit de que quan s'ha d'enfrontar amb un escenari important per ell, exigent per ell, encara que no estigui bé, ell d'alguna manera se les empesca per estar bé, no? A través de bon posicionament, d'ordenar, de perfilar-se bé. Tinc confiança en que vegi bé. Jo sóc d'un dels que crec que el tema Piqué-Xavi està fent bé. Jo crec que el Barça ha de passar pantalla aquí perquè és llei de vida i perquè així toca i així demana aquesta plantilla que té diferents opcions. Però de la mateixa manera que et dic això, també crec que si el Barça el necessita en l'emergència, estarà a l'alçada.
Escolta, si Xavi opta per defensa de 3, ho pot fer amb els 3 centrals purs, amb Eric, Christensen o Piqué, o podria ubicar algun dels laterals esquerres en aquesta posició. Per exemple, se m'acut que Marcos Alonso, perfectament amb una defensa de 3 centrals, podria fer, per exemple, de central esquerra, no?
Absolutament, i de fet jo ho he comentat durant aquests dies. Marcos Alonso no l'hem vist massa de central en defensa de 4, sí l'hem vist alguna vegada de central en defensa de 3. Primer de tot ho pot fer, sobretot com a central esquerrà, jo crec que ho té tot per fer-ho. És un jugador que, bé, primer de tot és llest posicionalment i per tant amb això ja el té bona sortida de pilota, té calma, té pausa, per tant central esquerra ho pot fer perfectament i fins i tot et diria que en una defensa de 4, si Xavi tingués a tirar l'emergència, jo abans optaria per situar Marcos Alonso com a central esquerre que no per provar altres opcions amb Kessier o De Jong allà a la posició, no? Per tant, absolutament, em sembla que un jugador que l'hem vist poc aquí, però que per característiques, per manera de jugar, per manera de ser, crec que és molt adaptable en aquesta posició.
Ok, Àlex, una última cosa, que tenim ja bastant a prop al partit del Santiago Bernabéu, sabem segur que no estarà Araujo, i Araujo en els últims partits s'havia convertit una mica en la solució, l'especialista, per marcar a un element tan perillós com és Vinícius. A qui posarem a marcar Vinícius en el partit del Santiago Bernabéu, Àlex?
Sí, és una llàstima perquè era l'anti-Vinícius, no? I ho havia aconseguit. Jo crec que Condé. Jo crec que el Barça ho farà tot perquè Condé estigui, no? Si no, no hi veig altra opció que no sigui posar, en el cas de que no estigui Condé i que veurem què passa amb els altres dos laterals, no? No sé si Bellerín podria arribar per aquella data, si no...
Difícil,
no? Jo crec que tractant-se del partit que és, jo crec que si el Barça ha de forçar una mica i si el jugador ha de forçar una mica, ho farà. Per tant, crec que serà defensa de 4 amb Koundé sobre Vinícius.
Molt bé. Doncs aquest és el panorama que té Xavi. Àlex Dalmas, com sempre, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada forta, eh?
Al contrari, el plaer és meu. Una abraçada per tots.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Les 3 i 20. A veure, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que el Barça té baixes, però els seus grans rivals a curt termini, l'Inter de Milà i el Real Madrid, tenen també algun problema. Per exemple, l'Inter té tocat a Lukaku i el Real Madrid a Modric.
Sí, efectivament, el proper rival del Barça a la Champions continua sense comptar amb el concurs del seu davanter estrella, Romelu Lukaku, que continua de baixa i no acaba de fer net de la lesió muscular que el manté fora del terreny de joc. Tant és així que la Gazzetta dello Sport, citant fonts interistes, parlant d'un 5% de possibilitats del davanter belga d'arribar a l'eliminatòria davant del Futbol Club Barcelona. Un Inter que sense Lukaku està notant que no té una referència en atac perquè ha caigut, recordem-ho, al setè lloc de la Sèrie A, perdien 3-1 contra l'Udinese i sort que tenen Sassuolo i Salernitana com a rivals fàcils a la Lliga del Calcio abans, això sí, d'afrontar un partit important davant de la Roma, de José Mourinho. Això pel que fa a l'Inter. Pel que fa al Madrid, s'ha demostrat que no hi ha telèfon, que el Madrid no té el telèfon de la Federació Croata de Futbol. Ho dic per les trucades, per salvar jugadors i tot això. Luka Modric va completar els dos partits de la seva selecció a Croàcia davant aquesta aturada de Lliga de Nacions i ha tornat amb una sobrecàrrega muscular al maluc. Conseqüència, un temps de baixa que el deixarà fora del proper partit de Lliga contra Osasuna, el de Champions contra el Shakhtar, el de Lliga contra el Getafe i ara mateix cal definir el full de ruta de Luka Modric, que podria tenir uns minuts en el segon partit, la quarta jornada de Champions contra el Shakhtar Donetsk, això sí, buscant que estigués plenament en condicions de disputar el clàssic davant del Barça el 16 d'octubre al Santiago Bernabéu. Però ni Osasuna, ni Shakhtar, ni Getafe, tres partits que Ancelotti no comptarà amb Luka Modric pel Real Madrid.
De Gil a Gil, me'n vaig a París per saludar el nostre home allà, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Dani. Que ens has d'explicar aquesta informació que publica Liberació, no fer un resum perquè és molt extensa i que podria comprometre seriosament el que la IFI, també a l'Emir de Qatar, estem davant d'un tema de xantatges i extorsions, un tema fosc, un tema lleig, tot relacionat amb el Mundial de Qatar.
Sí, com dius, el tema és complex, és una mica enrevessat perquè és una informació en què apareixen molts detalls, hi ha dates, noms de gent que els oients i el públic en general, lògicament, no hi estan familiaritzats. Així que, per fer-ho fàcil, com dius, és un reportatge en què es parla d'una trama de xantatges, d'abusos i d'extorsió en què hi estaria presumptament implicat el president del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, amb l'objectiu d'ocultar una sèrie de documents i d'informació que el comprometria tant a ell com a l'emir de Qatar. Segons aquesta informació, van utilitzar les seves influències per empresonar de forma il·legal a un empresari qatarí que va amenaçar-los amb filtrar documents, un USB i un disc dur en què suposadament s'hi demostrarien les pràctiques corruptes i, per tant, irregulars que hi va haver perquè el Mundial d'aquest any fos adjudicat finalment a Qatar. Aquest home del que et parlo, aquest empresari, va estar durant 9 mesos a la presó, des del gener de 2020 a novembre d'aquell mateix any. Va ser interrogat en diferents ocasions i sotmès, segons publica aquesta informació, a tortura psicològica perquè entregués tota la informació que tenia al seu abast. I avui, Joan, és el principal tema de conversa aquí a França, després d'aquesta informació de Liberació, que és un diari d'esquerres que ja porta molts mesos intentant fer campanya perquè no se celebri el Mundial a Qatar. Lògicament, això no ho han aconseguit, però almenys estan intentant fer el màxim soroll possible i ho estan aconseguint en aquestes últimes hores esquitxant a Nasser Al-Khelaifi.
Sí, sí, sona molt greu, a veure com evoluciona el tema. Escolta, per cert, a l'MMS, com el veus aquesta temporada? Que tinc la sensació una mica que el nivell de crítica s'ha rebaixat, Dani, que se'l veu una mica més integrat sí. I content allà, no? O què?
Sí, se'l veu bastant més aclimatat aquesta temporada a París, porta 4 gols a la Lliga, 1 a la Champions, de fet fa poc va reconèixer en una entrevista amb Risto Stoichkov que li va costar adaptar-se a la seva nova vida a França, però que ara coneix millor el club, els companys. El sistema tàctic de Christophe Galtier també l'està ajudant a lluir més, a sentir-se més còmode, i tot i que el seu gran objectiu era per ara, sigui el Mundial, Messi segueix tenint entre sella i sella fer alguna cosa important a la Champions d'aquesta temporada.
Dani, des de París, gràcies.
Una abraçada forta, bona tarda.
Igualment. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Leo Messi, segurament el millor jugador de la història, on altres podrien col·locar també, per exemple, a Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo o Beckenbauer. Els aficionats del Barça van poder gaudir d'ell, de Leo Messi, durant 17 temporades al primer equip. Ara està dues temporades al PSG i Eduard Romeu respon a Catalunya Ràdio sobre si econòmicament seria viable el seu retorn. El vicepresident del Barça respon de manera afirmativa, sí, perquè si tornés, vindria gratis. Però la decisió hauria de ser des del punt de vista tècnic. De manera que suposo i espero que aquí acabarà tot. Jo crec que Leo és passat al Barça, no és projecte de futur. Ha fet 4 gols amb l'Argentina davant de potències com Jamaica i Hondures, perquè tot indica que ell vol sí o sí guanyar la Copa del Món de Qatar i s'està preparant. I a partir d'aquí acaba el 2023 amb el PSG, i pel que em diuen abans, des d'abans de sortir del Barça, l'està esperant l'Inter de Miami. Leo és història al Barça i molt bona, boníssima, però ja és història. Gràcies.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:26, de seguida el debat.
Pastora Soler llega a Casino Barcelona. El 12 de noviembre revive sus grandes éxitos y descubre en exclusiva algunas de las canciones de su próximo disco. Recuerda, el 12 de noviembre disfruta de la Pastora Soler más íntima en Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
Atenció, que arriba el primer major de golf a Barcelona de la mà d'Eagle Club. Et convertiràs en un professional i podràs disputar el British Open amb una tecnologia única que et farà sentir com si estessis al camp. Et pots apuntar sol o en grup, tens de temps fins al 26 d'octubre i has de demanar la teva data pels 15 següents dies per un preu de 30 euros amb pica-pica final inclòs. Preneu nota, apunteu al correu electrònic hello@eagle-club.com. Repeteixo, hello@eagle-club.com. O també podeu enviar un missatge d'Instagram a eagleclub-bcn. eagleclub-bcn.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Vinga, obrim el debat, la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregam, el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Bona tarda, amics.
I a veure si agafa el telèfon el Dani Senebre, a veure si el localitzem cada moment. Agua, Júnior, de moment no el trobem.
No el trobem. No. És que últimament té un programa d'èxit...
Clar, està dispers, local. Està dispers.
No, és espectacular. Recomano a tots els oients que el veieu. Mm. I clar, acaba a les tantes de la nit i deu estar sent la migdia.
Ahir us vaig estar veient una estona, eh? Us vaig estar veient una estoneta allà.
Parlant... Et va agradar o no?
Sí, està molt bé, home. Tot el que fa el Dani m'agrada. Parlant de Messi, eh? De si pot tornar, de si no pot tornar i tal... I tu no veies...
Tenim el debat sobre això o no, Joan?
Sí, per exemple, podem començar per aquí. Tu no ho veies molt clar, eh? No ho veus clar, Júnior?
No ho veig clar, no veig clar. I aquest matí, en converses amb el sènior i amb algun amic que té molt bona informació, tampoc ho veia clar i no té cap mena de sentit, la veritat. Mm. Més enllà de que sí que és veritat que que el president deu tenir la voluntat de treure's aquesta espineta de potser no haver fet o haver-se comportat com la família Messi s'esperava i deu voler arreglar això i també pues, que no li quedi aquesta taca davant del soci ni de la família Messi.
Sí, ara ho explicava l'Oli també, que amb ell el que li arriba és que ell té decidit, si no passa res estrany, perquè en això del futbol les coses i els escenaris poden canviar, anar a fer l'aventura americana, no?
Sí, en principi crec que han sortit en converses a petit comitè, privades i tal, que el propietari de l'equip de Miami diu que té un preacord amb ell i a més ara té el Mundial, té un equip jove molt ben construït i realment tenen opcions de guanyar el Mundial. Jo crec que si guanya el Mundial haurà complert la seva carrera i se n'anirà als Estats Units.
Ja està aquí el Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, aquí fem petar la xerrada una miqueta.
Així m'agrada. Ahir vaig estar amb el Júnior una llarga estona.
Ara ho parlàvem.
Sí, he promocionat una mica el teu superprograma.
La falca ja està feta, Dani?
Bé, vale, perdó.
Jo també l'he recolzat, a més és veritat, dient que us vaig estar veient.
Gràcies.
Lo qual,
us portaria a tots vosaltres a Tertulians, però com que esteu treballant...
Clar, no donem per més.
No podeu estar a tot arreu.
Escolta, parlàvem de Messi, que ahir en parlàveu també i tal. Tu t'agradaria que tornés o no? Tampoc ho veus clar, no?
Jo no, perquè, però per una cosa fins i tot emocional del culer, que hem estat aquí 2 anys tancant l'etapa, passant pàgina, hem construït una cosa nova que no sabem on va, però bueno, però tenim futbolistes com Rafinha, com Dembélé, com Pedri, com tal. Ara, tornar enrere, encara que sigui el millor jugador de la història del club i de l'esport, home, em sembla que després de l'estiu del Burofax, l'estiu del PSG i tot el que hem passat, ara que torni a venir, se'n torni a anar un altre cop després, a mi em sembla que no toca, però entenc i accepto la gent que vol que torni perquè Messi és molt bo, i això és indiscutible, que és molt bo. Jo no vull que torni.
Clar, és un trauma que ja està passat, no? I que no hi ha per què tornar-lo a passar.
Exacte, hem tancat una etapa, hem fet el dol, ell potser no l'ha fet, ell potser està a París i troba a faltar Barcelona, aquest és un altre tema, però nosaltres aquí ja ho hem fet.
Perdona, Dani, et farà gràcia, sí. Aquest matí he trucat al Marva.
Ah, mira.
Perquè Màxim m'expliqués bé la info que tenia i després he volgut corroborar-la amb l'entorn i segueixo pensant que no ho veig,
Que no vendrà, bueno.
No.
Millor.
El Marc també parlava, Júnior, de la relació Piqué-Messi, no? Que no va acabar bé la història.
És que no és només la relació Piqué-Messi. Crec que hi ha altres relacions dintre del vestidor i fora del vestidor. Llavors, hi ha un tema que és obvi que la seva família, els seus fills, que han nascut aquí, doncs...
Estan millor a Barcelona que a París, això és obvi.
Clar, vull dir, se senten barcelonins i catalans i volen tornar aquí.
Clar.
I això és obvi.
Sí.
I el que crec que també és obvi, que tard o d'hora ells tornaran a viure aquí. O sigui, no és un tema que necessiti venir l'any que ve a viure aquí, és que acabaran visquent aquí. Quan el Leo acabi la carrera. Segur.
Això segur. Canvio de terç, però bueno, seguim parlant de Piqué d'alguna manera. Dani, que us demano quina parella de centrals seria la vostra pels partits contra l'Inter i el Madrid.
Jo ara, amb tots els que estan lesionats, és a dir, perquè Koundé no arriba, no? El clàssic,
bueno, el clàssic està, no està 100% no? Descartat encara, però en fi...
Jo, si està Koundé, Piqué-Koundé,
sí.
I si no està Koundé, Piqué-Eric.
O sigui, per tu Piqué fixa.
Per mi Piqué millor que Christensen, okay. I millor que Eric, per mi.
Ok. Júnior.
Piqué segur. Però bueno, és que jo crec que és bastant obvi. Si Koundé està bé... Però clar, a veure, perdona, m'estic liant ja. A veure, si el Koundé està bé, hem de saber quins laterals tenim, perquè...
Igual l'has d'utilitzar de lateral, però,
clar.
Perquè Bellerín no el tindràs...
De lateral. Jo crec que aquí el kit de la qüestió és Messi, Christensen o Eric García. Doncs diré Eric perquè és de la casa.
Sí.
Però Piqué és el fixe, segur.
Sí, ho teniu claríssim, lo de Piqué, És que, clar, jo vull veure a quin nivell està.
Però el record fresc és del de la temporada passada, i el de la temporada passada pues, va ser dels millors jugadors de l'equip.
Sí.
Clar,
ho hem comentat el tema del seu contracte i el 35% i tal, per mi és clarificador. O sigui, crec que no està jugant realment per al tema contractual. És que si no té cap mena de sentit.
Jo, a mi Christensen no m'enamora, tampoc em desagrada, però vull dir, entre Christensen i Piqué, Piqué de cap, i entre Piqué i Eric, Piqué de cap. El que passa és que, clar, aposta per... És a dir, si tothom està sa, com que tu has d'apostar pel futur, em sembla bé que no jugui Piqué, no? Tampoc vull muntar cap guerra civil, vull dir, si Eric, Christensen i sobretot Koundé i Araujo t'han de durar molts anys. Llavors jo entenc que s'ha... Però clar, però si és d'emergència, de què, amb què estàs més tranquil? Jo estic més tranquil amb Piqué.
Aquí hi ha un tema...
També, perdona,
sí, digues.
Hem de veure si Sergio Roberto està bé, i si Sergio Roberto està bé pot jugar de lateral dret, i llavors sí que aposto per Piqué.
Okay. Sí, Sergi Roberto en principi ha d'entrar per la convocatòria per jugar ja al camp del Mallorca, no sé si de titular o no, però pels següents partits en principi hauria d'estar a punt. Aquí hi ha un tema, anava a dir, Júnior, que és el tema del clàssic, el tema Vinícius, que havíem trobat a l'anti-Vinícius amb Araujo, i ara a veure què fem.
Bueno, ser realistes, jo crec que el Madrid ha estat fent les coses molt bé i s'ha de fer objectius i s'ha de reconèixer. Tots ens reiem al principi. Bueno, tots ens reiem. Molta gent es reia al principi quan el Madrid gastava 60 milions d'euros a muntar el Vinícius i Rodrigo i tal i qual, i eren molt joves i ara s'està veient el resultat. Llavors té un planter, una barreja molt ben feta de gent amb experiència i gent jove que s'està consolidant i seran molt perillosos. Llavors hem d'acceptar que juguem contra un equip molt fort i intentar fer-ho el millor possible. Tenim a Lewandowski, que està mostrant que fa gols amb facilitat, i ells atacaran i nosaltres també.
Sí,
ja està.
Sí. Lewandowski, que sembla que té entre seia i seia aquest partit, Dani?
Sí, és normal. Després del que li va passar al camp del Bayern, on era el partit gran del Barça i no va estar, bueno, no va estar bé. Va jugar bé i va tenir 3 o 4 ocasions, però no les va enviar on les acostuma enviar, que és entre els tres pals. Entenc que el partit del Madrid el té entre seia i seia, no li toquen entrenar i va entrenar.
Sí.
Tot el que està fent Lewandowski és perfecte, de moment. Suposo que algun dia s'equivocarà i farà alguna cosa malament, però ara mateix és un ésser pràcticament celestial. Vull dir, ho fa tot bé.
Igual que a vosaltres, Dani Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Anem parlant, una abraçada. Us segueixo, adéu.
Després de l'aturada per seleccions, els jugadors es tornen a vestir amb els colors del Barça i els seguim amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Lliga, Mallorca, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Pastora Soler llega a Casino Barcelona. El 12 de noviembre revive sus grandes éxitos y descubre en exclusiva algunas de las canciones de su próximo disco. Recuerda, el 12 de noviembre disfruta de la Pastora Soler más íntima en Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La calle rescató tu nombre de cada química.
3:38, anem amb l'Espanyol. Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Que s'apropa aquest partit, que és una final, però no és una final, però sí és una final.
Han passat dies, sí, això ho va dir ahir el Sergi Gómez, sí. I tenia força raó. Han passat dies, des del darrer partit, derrota a Noeta, seleccions, aquí cap allà. I bueno, avui nou entrenament, el darrer entrenament serà dissabte a Cornellà, amb roda de premsa de Diego Martínez, com que no sabem res dels serveis mèdics, amb la qual cosa esperem que a veure si estan tots sants o no. El que sí, evidentment, estaria per jugar, si és que Diego ho considera oportú, és Fernando Calero, que parla del partit de diumenge, clau pels mitjans del club.
Bueno, yo creo que esta semana de parón nos ha venido bien para preparar este partido, para corregir errores que hemos cometido anteriormente. Bueno, es un equipo peligroso, correoso, tiene jugadores bastante verticales, muy rápidos. Tenemos que tener cuidado en esos contraataques, no cometer errores, como te he dicho antes. Queremos que ese juego que hemos tenido en nuestro campo se produzca y se traduzca en goles y en los tres puntos, que al final es lo importante.
Torna la Fan Zone per tal d'animar la gent que s'apropi a Cornellà en aquest clàssic del futbol espanyol.
A veure, que comentem amb Santi Cañizares, que és comentarista COPE, com sabeu, i exporter del València, entre d'altres equips. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Gracias a Dios, sí.
Bueno, fenómeno, fenómeno, que tenemos un Español-Valencia guapo este domingo. Oye, el Valencia, un poco irregular, ¿no? Viene en casa, mal fuera, ¿no? ¿O qué?
Bueno, los resultados dicen eso. Pero el Valencia atraviesa un buen momento. Yo creo que Gattuso ha conseguido la implicación de todo el mundo. Creo al mismo tiempo que para muchos chavales, porque a muchos de ellos son chavales, es una oportunidad muy grande jugar con la camiseta del Valencia en Primera División. Y lo están aprovechando en cuestión de actitud y en cuestión de bueno, pues de darlo absolutamente todo. Tiene un vestuario fácil, Gattuso, es decir, no tiene jugadores que son un poco más complicados, más conflictivos, más difíciles, por llamarlo de alguna forma, pues se han marchado. Y creo que está consiguiendo que el equipo pues esté implicado y el equipo esté pues dispuesto para competir. Dicho esto, aquí tenemos un problema que es la gestión. Y yo, como creo en la gestión de los clubes, sobre todo en el medio y largo plazo, pues es difícil crecer dentro de este club ahora mismo. Es difícil que crezca, ¿no? Porque si bien el anterior presidente, Anil Murphy, se ha marchado y ha vuelto Lei Jun, que es una señora que, bueno, pues no sabe mucho de fútbol, pero es una señora conciliadora y demás, y por lo menos no altera el ecosistema, pues tenemos una estructura muy débil, y yo creo que eso es lo que viene lastrando al Valencia en los últimos años.
Mira que cuando fichan a Gattuso yo pensé, ostras, Valencia, con lo dura que es esa plaza, gasolina al fuego, pero bueno, parece que está funcionando bastante bien, ¿no?
Bueno, dura en la plaza, eso es lo que la sensación que da fuera de Valencia. Un equipo tan maltratado y que siga teniendo una gran cantidad de abonados y un aforo prácticamente lleno todos los estadios, no se puede considerar una mala plaza, porque eso quiere decir que hay una fidelidad al equipo y a los colores por encima de los dueños brutal, brutal. Entonces, ya eso ya no es una mala plaza, que es un... Ha sido, yo creo que ha sido, no ahora, ha sido muy crítica, sí, sí.
Sí, la gente es muy exigente, siempre lo ha sido allí.
Lo ha sido, lo ha sido. Yo hablaría en pasado, ha sido muy exigente. A nosotros nos exigía mucho, porque es verdad que nosotros pues teníamos una gran plantilla y una gran gestión, y nosotros pues peleábamos por estar arriba, y entonces se nos exigía mucho. Pero esas exigencias se han rebajado muchísimo. Se han rebajado muchísimo porque bueno, porque el público ha sido consciente de que no hay la plantilla ni la gestión como para que el objetivo siempre obligatorio, que ha sido entrar en Champions, pues ahora mismo sea un sueño, ¿no? Entonces las cosas han rebajado mucho, los aficionados más críticos de Mestalla se han hecho mayores, esto hay que contarlo también. Y las nuevas generaciones pues no han conocido pues otros momentos del Valencia donde se era mucho más exigente.
Y llega el equipo a Cornellà, 0 puntos de sumados del Español en casa, 3 derrotas, aunque sí ha venido el Madrid, el Sevilla y demás. Creo que te escuché una vez decir algo así del Español, que tenía mejor entrenador que equipo, es decir, hablando muy bien de Diego Martínez, pero de momento la cosa no carbura, ¿eh?
A mí me gusta mucho Diego Martínez, le tengo mucha fe a Diego Martínez. Creo que es un magnífico entrenador, lo que demostró en el Granada, en el filial del Sevilla y demás. Entonces, le tengo fe. Ahora bien, pues claro que tiene que mejorar, y son 4 partidos perdidos de los últimos 5, solo ha ganado en Bilbao, y bueno, pues 3 partidos en casa perdidos, pues desde luego que es como para preocuparse, es como para decir, bueno, esto no puede pasar aquí en nuestro campo, porque si no lo vamos a sufrir mucho esta temporada. ¿Es verdad que ha ido el Sevilla? Sí, pero el Sevilla fue en un momento que no le ganaba a nadie. ¿Es verdad que ha ido el Madrid y el Madrid contra el Madrid se compitió? Bueno, pues ese partido vamos a dejarlo aparte, pero también se perdió con el Rayo y de alguna forma pues hay que mejorar mucho, fue sobre todo en casa.
José Lu Braithwaite contra Mamardashvili, que es uno de los mejores porteros de la liga, ¿no?
Buenísimo.
Para mí sí, para mí es el jugador más valioso del Valencia. Creo que es un portero que si continúa esta trayectoria pues va a ser de los que manden en Europa pronto. Pero siempre con prudencia porque bueno, pues es un chico joven todavía Y bueno, pues para rendir un futbolista necesita muchas cosas, no solamente talento, ¿no? Entonces, de momento va por el mejor camino que puede ir. Y a mí me fascina, me parece un portero buenísimo. Y bueno, pues ahora ha renovado en el Valencia. Eso quiere decir pues que de momento su idea y la del club es la de continuar. Y bueno, pues ya veremos, porque aquí cuando han llegado ofertas por jugadores, pues no se lo han pensado mucho.
Muy bien, Santi. Hoy, al margen del partido del domingo, hablando de la liga en general, ¿crees que va a ser liga de dos y que nos vamos a ir a cerca de los 100 puntos este año o qué?
Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta porque el Madrid está muy fuerte. Está muy fuerte, tiene mejor plantilla esta temporada, yo creo, que la temporada pasada, no solamente en conjunto, sino en rendimiento. Es decir, jugadores que la temporada pasada aportaban menos, este año están aportando más. Por lo tanto, da la sensación de tener una solidez tremenda, con un físico también que le permite estar las segundas partes mejor que los rivales. Y el Barcelona pues está carburando de momento, ¿no? Tiene también buenos futbolistas, tiene, yo creo, que el hombre más decisivo ahora mismo en nuestra liga, que es Lewandowski, que además lo tiene como atacante, o sea, además lo tiene haciendo goles todos los días, ¿no? Entonces da la sensación de que ese ritmo no lo va a poder seguir nadie, pero estamos hablando de principio de temporada y un mundial por medio, que puede cambiar muchas cosas. Vamos a ver cómo lo gestionan los entrenadores. Y ya veremos lo que pasa, porque queda un mundo como para hacer un análisis tan pronto.
Ok, Santi, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para vosotros y para todos los españolistas.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs atenció, espanyolistes, que dono ara dues entrades dobles per l'Espanyol València de diumenge, per les dues primeres trucades al 93-270-37-79. Repeteixo, 93-270-37-79. Ara el Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Cada rebre diumenge la Reial Societat, ha parlat el porter allà.
Sí, Juan Carlos, el de moment porter titular del Girona, el porter de l'ascens a 3 dies d'aquest partit. Bon partit, eh? El diumenge a Montilivi, el primer dels 3 que tindrà el mes d'octubre a casa. Tots, recordo, el jugarà a casa durant el mes d'octubre en cap de setmana. Atenció, perquè més enllà del que venim escoltant de Cristian Estuani, ja estan treballant amb el grup David López i també Ivan Martín. Arriba complint terminis Yangel Herrera de cara a diumenge, i veurem què passa amb Terrats, Borja García i Braquevé, tot i que em sembla que aquests tres casos van per una mica més llarg. Dos documents que hem rescatat de la roda de premsa de Juan Carlos. El primer, després d'aquestes 6 jornades i l'aturada, saber com està l'equip.
No siempre es fácil el cambio de categoría, pero bueno, creo que con la base del año pasado estamos, la gente nueva que ha llegado, pues estamos consiguiendo un buen inicio de temporada, ¿no? Aprovechando la inercia y las cosas buenas que tiene el equipo, bueno, y nada, este parón nos ha servido también para seguir trabajando y seguir mejorando cosas, y esperemos que la cosa siga igual de bien.
El del diumenge serà el primer d'un tram com a mínim de dos partits importants i exigents davant la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. Parlant del rival, del conjunt de Sant Sebastià, què diu el vestidor? Què pensa Juan Carlos?
Somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil, porque ellos son un equipo valiente, atrevido y que por muchos momentos te domina, pero nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, tratar de restar sus cosas buenas, que son muchas, y tratar de ayudarnos de nuestras cosas buenas y del calor de la gente de Montilivi, que hasta el momento pues nos está ayudando para conseguir buenos resultados.
Recordem aquest Girona Reial Societat diumenge vinent, 6:45 de la tarda.
I en futbol femení ja tenim el Reial Madrid a la fase de grups de la Champions. Avui ho intentarà la Reial Societat a Múnich. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan, así es. El gol de Lea Schuller del Bayern de Múnich en el partido de ida en Anoeta ha hecho que la Reial Societat tenga que remontar el 0-1 en este encuentro en campo alemán. El equipo vasco se enfrenta a un Bayern que la temporada pasada llegó a cuartos de final de la Champions, en la que fueron eliminadas por el PSG. La entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo, explica que en el partido en Anoeta el Bayern intentó llevar el manejo del encuentro desde la posición, pero que la Real se le impuso. Por eso, de cara a este encuentro, se muestra optimista.
La referencia del partido de ida nos dejó unas sensaciones de vernos cerca, de vernos con un nivel competitivo suficientemente alto como para afrontar el partido de aquí pues con ilusión, con motivación, habiendo analizado bastante bien lo que nos ocurrió, que nos puede dar problemas si se repite tal cual, y lo que también nos dio vías de creer. Yo creo que el equipo está en ese modo.
Recordemos que el partido es esta tarde a partir de las 7 en el Bayern Campus, y que esta es la primera vez que la Real Sociedad se enfrenta al reto de competir en la Champions.
Gracias, Indira.
A ti.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo que no puede ser es que estemos trabajando, defendiendo un puesto de trabajo, que venga esta gente que te destroce el local.
Lo que ha pasado en Barcelona este fin de semana: apuñalamientos, asalto al mobiliario urbano, saqueos, destrozo de material. Y...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Qué dice el sindicato de la Guardia Urbana? La fobia contra los antidisturbios, sembrada por el propio ayuntamiento, tiene mucho que ver con lo que
está. Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. ¿Vivir un crucero o escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa? ¿O si han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Comencem a veure el bloc dedicat al bàsquet parlant de Pierre Oriola, que s'ha acomiadat del Barça amb un comunicat.
Sí, és oficial, explica que és una decisió tècnica, que qui rescindeix perquè li quedaven 2 anys de contracte és el club i que és una rescisió que es va fer a 30 de juny de 2022. És a dir, que algú hauria d'explicar, entenem que tancament d'exercici econòmic, es va arribar a un acord de fer-ho oficial quan s'abonessin les quantitats, entenem que és ara, pactades entre el Futbol Club Barcelona i Pierre Oriola. És una sortida, perquè recordem que era el capità, per la porta del darrere, insisteixo, deixa clar que és una decisió tècnica, Pierre Oriola, i veurem què passa, però si no hi ha entrebancs d'última hora, es convertirà en nou jugador del bàsquet Girona.
Girona, que ahir va vendre cara a la seva pell, eh?
Sí, 88-94. La veritat és que va començar bé, 27 al primer quart, però després al segon va encaixar 28 punts, 49 a la segona meitat. Va passar el que havia de passar, que té més qualitat al Real Madrid, més profunditat d'armari, els números de Gasol els que esperàvem, 21 punts, 7 rebots, 7 assistències, però sobretot destaca l'encert en el tir exterior del Real Madrid. 56% amb 18 triples convertits a 32 intentats. Aito García Reneses.
Los primeros minutos hemos jugado acertadísimos y los siguientes minutos hemos jugado acelerados, creyendo que podíamos jugar siempre igual. Pero luego el esfuerzo de piernas y de todo ha sido muy bueno. Creo que en líneas generales sí. Y esa es la parte más importante que sacó del partido de hoy, ¿no?
I, òbviament, és un equip d'Aito García Reneses, per això van estar intensos i van estar fins al final al partit ple a rebentar a Fontajau, 5.500, 4.000 t'explicava ahir, que són abonats, homenatge, i li van retirar la samarreta Albert Sàbat, que va deixar de jugar, va pujar i s'ha incorporat a l'staff tècnic d'Aito.
I avui li toca el Manresa.
9:45 de la nit, Baxi Manresa, Lenovo Tenerife, el que és el mateix la reedició de la final de la Champions que va guanyar el conjunt canari. A la pretemporada, 3 victòries en 6 partits pel conjunt del Bages, que presenta 6 jugadors fitxats. Encara falta, veritat, Pedro Martínez?
L'equip el veig bé en quant a ganes, a treball, a esforç, el veig bé, res a dir, diguem, no? L'altra cosa és quin és el nostre nivell, amb molt bona voluntat per part de tothom, de lo que podem donar ara mateix, no? Pues això és una incògnita, una incògnita.
Entre les cares noves de la sis que ha fitxat, com et deia, el Baxi Manresa, destaca el retorn de Justin Hamilton. Demà ja serà el torn, en aquesta primera jornada de la Lliga Endesa, pel Futbol Club Barcelona i el Joventut de Badalona.
Gràcies, Albert.
A tu, Joan, que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlloria? Molt bona tarda.
Tenim un Barça-Celje de Champions al Palau avui.
Ah, sí, és el Barça buscarà la tercera victòria consecutiva en la fase de grupos contra el Celje esloveno para seguir manteniendo este liderato provisionalmente compartido con el Albor, ambos con dos victorias en dos partidos. El Celje es el campeón esloveno, regresa este año a la Champions, es el equipo más joven de la competición, perdió en la pista del Albor, pero viene de ganar al todopoderoso Kiel alemán. Además, son el segundo máximo goleador de la categoría, pero los máximos goleados. El técnico del Barça, Antonio Carlos Ortega, avisa de que cualquier rival te puede dar una sorpresa.
Apuesta mucho por el juego rápido, ¿no? Tampoco tan bien como nosotros, ¿no? Tiene jugadores capaces de decidir muy bien el contraataque, el caso del central, el número 2, y está destacando en la faceta goleadora el número 88, Val, ¿no? Que luego una defensa muy, muy agresiva, rozando la legalidad, con una buena portería, y es un partido de Champions y que no podemos confiar ni mucho menos, ¿no?
El partido 20-45, Palau Blaugrana.
Atenció, que Valentino Rossi estarà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya al Festival de la Velocitat.
Así es, el Campeonato Festival de Velocidad acaba este fin de semana en el circuito de Montmeló y está considerado algo así como la Fórmula 1 de los coches convencionales, pero adaptados a correr en pista. Participan marcas importantes, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes, BMW, que se juegan el título. Hay varias modalidades. En una de ellas, el piloto catalán Dani Juncadella podría proclamarse campeón del mundo. Sin embargo, existe una prueba no oficial, la llamada GT1 Sport Car, que nadie debe perderse. Los argumentos los da Jesús Pozo, organizador del acontecimiento, en declaraciones a Sportscope.
Estos son vehículos realmente únicos, vehículos que valen millones de euros, que solo los puedes encontrar y ver si conoces a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, y te los enseñan en su casa, en su garaje, porque son vehículos que prácticamente no salen a la calle, pero son vehículos únicos que se hacen muy pocos por unos precios desorbitantes, porque son vehículos que llevan las últimas tecnologías. Van a estar aquí, van a salir a la pista también el domingo, harán dos sesiones para que la gente no solo los pueda ver en el paddock y hacerse foto con ellos, sino que además los vea circulando.
Otro de los reclamos de ver estos auténticos cochazos es la participación, como comentabas, del ex campeón mundial de motos Valentino Rossi, que tras retirarse de las dos ruedas se ha pasado a los coches.
Que un tipo que lo ha ganado todo, que es el piloto más laureado en dos ruedas de la historia y que será difícil que alguien iguale su palmarés, humildemente haya dicho: voy a empezar desde cero a aprender cómo se lleva un coche de carreras. Y aquí le tienes sin ganar, porque todavía no ha ganado, ha acabado quinto en alguna de las carreras, o sea, lo hace bien. Y bueno, yo creo que va a ser un espectáculo verle pilotar en una pista que él conoce muy bien, como la de Barcelona. Entonces yo creo que es uno de los grandes alicientes poder ver a Valentino en acción.
En el aspecto social, la Fundación María de Villota recaudará dinero que irá destinado para ayudar a niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales, genéticas, y además a sus familias. Las entradas van desde los 15 a los 60 euros, los niños menores de 12 años no pagan y el parking es gratuito. El festival dura de viernes a domingo.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb una punta d'atletisme, Gil, que ahir ho vam deixar una mica en l'aire. Què passa amb la secció d'atletisme del Barça?
Que no tanca, és el primer que hem de dir per ordenar aquest puzzle. No tanca l'atletisme del Barça, però sí que deixa de competir en categoria masculina a la divisió d'honor. Hem pogut parlar amb diversos components de la secció que assumeixen que si el club està fent retallades és normal que hi hagi tisora també a la secció d'atletisme. Això sí, un veterà, amb bona memòria, ens ha recordat que Laporta ja va fer exactament el mateix moviment a la seva primera etapa a la presidència del Barça, treure l'equip masculí de la divisió d'honor. S'entén que si el futbol és el motor del club, primer s'ha d'ordenar el futbol i després ordenar la resta de la secció, i fins i tot hi ha atletes que li troben un cantó positiu, i és que en aquestes dates de competició de club poden anar a un míting o a una altra prova i tenir uns ingressos extras que el Barça no li proporciona. Val a dir que, dintre d'aquesta secció d'atletisme masculí del Barça, els contractes són molt diferents els uns dels altres i moltes vegades estan més centrats en els incentius i les marques que no pas en un fix.
Aclarit, doncs.
Itàlica, Itàlica, Itàlica.
Gil, superstar.
Has vist el quadre aquest de Luis
sí,
Enrique,
home,
no?
Sí.
Sí, és que a mi m'ha recordat a un altre gran moment de la història contemporània del futbol.
La Liga de los Records és mía. Vas a querer borrar, però no vas a conseguir. 20 anys sin ganar una copa. Y hemos ganado una copa 20 años después. 18 entrenadores en 21 años, 5 semifinales de Champions. El malo del Mourinho, 3 años, 3 semifinales de Champions.
Si Luis Aragonés levantara la cabeza.
Home, fa poc va presumir d'haver guanyat la Conference League, no? Perquè és l'únic que té les tres competicions europees.
Sí, tu vols parlar de Mourinho i jo vull parlar de Luis Enrique. Si Luis Aragonés levantara la cabeza. Última hora, Batllori. Nani Roma anuncia que no anirà al Dakar per primera vegada en 27 anys. Qatar demanarà PCR negativa als aficionats que vagin a veure el Mundial i el València ja és oficial inscrit Iago Herrerín per la porteria.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
L'enquesta Barça, us agradaria que tornés Messi? Sí, 46%. No, 54%. Que vagi bé.